El gall del monestir, amb Josep Gimeno.
Set minuts, moment per a la tertúlia del gall del monestir. Avui tenim a l'estudi Ramon Barnils, en Domènec Miquel i Antoni Ramon. Molt bon dia als dos.
Bon dia.
Hola, bon dia.
Ens han fallat el Jordi Casas i el Sam Abrams, que no han vingut a la tertúlia. En tot cas, farem aquest format més petit, tot i que trobarem a faltar els nostres companys de tertúlia. De fet, ja l'hem començat fa uns minuts. Després parlarem del tema. Ara arriben, després entendran per què. Ahir vam tenir un ple municipal, no sé si han seguit les accions que es van dur a terme en aquest ple. Per exemple, vam tenir una moció en què Convergència i Unió, el PSC, Iniciativa i la CUP van demanar una consulta sobre l'estat propi al futur govern de la Generalitat. També vam tenir l'aprovació inicial de les ordenances fiscals que inclouran, en aquest cas, l'increment de l'IPC del 3,5% tant en l'IBI com a la resta de taxes, i també es va portar a debat i es va aprovar que s'analitzi quines són les propietats que tenen les confessions religioses a Sant Cugat per veure si aquestes confessions en fan un ús econòmic o en treuen algun benefici perquè hagin de pagar l'IBI, ja que ara en aquests moments estan exempts aquestes confessions de pagar-lo. No sé si van seguir el ple, si volen parlar d'alguns dels temes. De fet, l'aprovació aquesta d'una moció sobre la consulta per a la propera legislatura d'un estat propi ens entronca una mica també amb l'actualitat general. Vam tenir ahir unes declaracions de Gallardón dient que si Mas convoca un referèndum il·legal serà responsabilitat seva. També vam tenir una trobada freda entre Mas i Bert amb l'Ara com a anfitrió en l'acte de lliurament del Premi Planeta, i vam veure com Escòcia i Londres es van posar ahir d'acord per tirar endavant una consulta sobre l'autodeterminació el 2014 amb una imatge que aquí sobtaria, que és veure el primer ministre escocès i el primer ministre anglès donant-se la mà, pactant i dient, doncs el 2014 ja veurem què diu la gent. Per on volen començar? Jo ja he fet la meva xerrada inicial sobre diversos temes que he tocat. Què els sembla el tema, per exemple, de la moció sobre l'estat propi?
Toni. Em sembla correcte, doncs, que des dels municipis es vagin fent aquests posicionaments i es demani i s'insti al Parlament de Catalunya, doncs, a tirar endavant la consulta per la propera legislatura. No em sembla gens sorprenent el resultat de forces que donen suport a la moció i els que no. Vaja, que el Partit Popular o el Partit Socialista doncs no hi donguin suport, em sembla.
El PSC va donar suport en els punts concrets de instar la Generalitat. Exacte. A fer la consulta.
Sí,
després en altres punts es van
abstenir. En
altres
no, perquè també, com estan defensant, que ho farien segons la legalitat vigent, una legalitat vigent que hem vist que ja hi ha veus a Espanya que demanen que no només s'apliqui al peu de la lletra, sinó que a més es pugui modificar, s'arribi a modificar, doncs, per penalitzar la convocatòria d'aquest referèndum. Per tant, no sé com acabarà tot això. El diari Ara, em sembla que la portada d'avui venia a dir, no?, que Anglaterra pacta, Espanya amenaça, si no m'equivoco era una portada així. Jo crec que és el resum claríssim del que ens està passant, i per tant em sembla molt bé que des de totes les instàncies polítiques de Catalunya s'estigui doncs reivindicant aquest dret a decidir, aquest dret a l'autodeterminació, i que s'insti la Generalitat a convocar aquest referèndum.
Domènec.
Sí, més que res és de que ahir van arribar els homes de negre, finalment. I, és clar, diguéssim, aquesta gent, això significa la intervenció, d'alguna manera, internacional sobre l'estat espanyol, de la mateixa manera doncs, que Grècia o que Itàlia. No? I, per tant, és clar, tots aquests posicionaments polítics tan divertits de que nosaltres no sé què, nosaltres, i això ho portarem a l'extrem, etc etc, dependrà molt també del que diguin aquests homes de negre. I el que diguin, diguéssim, les altres autoritats de fora d'aquí, que diguin, escolteu, sisplau, deixeu de fer l'idiota i comporteu-se com a gent civilitzada. I aleshores, no és que hàgim d'internacionalitzar, diguéssim, el nostre conflicte, sinó que el nostre conflicte, desgraciadament, ja està internacionalitzat per unes altres causes, que són bàsicament les causes econòmiques, no per causes polítiques, sinó les causes econòmiques. Bé, al marge d'això, a veure, que serà il·legal o serà legal depèn, diguéssim, absolutament de l'altra part, que és Madrid. És a dir, si Madrid ho vol convertir-ho en legal amb la legislació vigent, és perfectament possible. Si ho vol convertir-ho en il·legal, doncs també la legislació vigent permet un altre tipus d'interpretació que ho pot convertir-ho, diguéssim, en il·legal. Però, insisteixo, amb el precedent aquest anglès i tot plegat, Madrid ho tindrà una mica més difícil per convertir-ho en una cosa il·legal i salvar la cara davant del món, i salvar la cara davant de la comunitat europea.
S'imaginen una victòria de les forces que volen aquest referèndum i que es decideix convocar aquesta consulta ciutadana o el referèndum el mateix dia que ho pugui fer Escòcia? S'imaginen la jugada? O molt a prop, és a dir, que en paral·lel es vagin duent a terme els dos processos, que és el que comentava el Domènec, no? Que a ulls d'un europeu que no sigui de l'estat espanyol pugui dir, i per què aquesta gent no se'ls pot preguntar com se'ls pregunta als escocesos? Seria una bona, potser,
home,
una
tot
jugada.
Fa plantejar, no?, de que els resultats electorals al Parlament de Catalunya faran possible aquesta àmplia majoria, si més no per les enquestes que hem anat veient als diferents mitjans de comunicació. Crec que el president Mas ho ha manifestat més d'una vegada. La resta de forces independentistes, doncs, ho han manifestat encara de manera més evident. Per tant, segur que es farà aquesta consulta. I si no, tenim altres mesures. Aquesta internacionalització, que de fet ja hi és ara, aquesta sol·licitud de suport i acompanyament a la Unió Europea, o, com algunes forces reclamen, una declaració unilateral i esperar el reconeixement internacional, que aquí no sé si esperaria molt o poc, però també és una opció, em sembla que són opcions molt vàlides, que estan damunt de la taula. El paral·lelisme amb Escòcia o no, a veure, no ho sé, jo crec que també ells ara estan en un altre moment. L'independentisme o el sentiment independentista a Escòcia no està en els seus millors percentatges, que diguem. Per tant, no sé si serà molt o poc encertat anar-nos emmirallant. Jo sóc molt partidari de que el cas català és un cas únic, com són els altres. No m'ha agradat mai emmirallar-me, per exemple, amb l'independentisme basc, malgrat que hi pugui tenir moltes simpaties, perquè són processos totalment diferents. I, a més, amb interessos força diferents moltes vegades per algunes forces polítiques, i que també en alguns moments claus, doncs, en votacions al Congrés dels Diputats, ens han deixat amb el cul en l'aire, per anar en plata. Per tant, no m'agrada massa emmirallar-me. Però que és possible que en el proper mandat, o és gairebé segur que en el proper mandat, o hi haurà consulta, o hi haurà un gest molt més contundent internacionalment, segur.
Alguna aportació més?
A més, a veure, diguéssim, tenint en compte que estem parlant de consulta, que no estem parlant de referèndum, que per tant, diguéssim, una consulta és una cosa merament indicativa, no és vinculant, És que això, diguéssim, també és important de tenir una mica clar,
Més temes del ple. Ahir vam tenir diversos temes, per exemple, també a l'IBI, i també vam tenir el pas definitiu per aprovar el pacte per la nit, que era una de les demandes de diversos sectors dels municipis, per exemple, el sector de la restauració, també el sector de gent jove, que demanava més flexibilitat horària. Sembla que finalment hem tingut un acord, i els voldria demanar què els sembla aquest pacte per la nit, si consideren que s'ha arribat a una punt de trobada en què els diversos sectors poden sentir-se còmodes. He vist que el Toni somreia una mica, perquè quan va ser tinent d'alcalde...
Sí, ja em va tocar patir-ho, patir-ho amb el bon sentit de la paraula, perquè
són aquelles negociacions...
Era una petita
jo la recordo
obsessió.
Tota la vida, aquesta negociació.
A mi se'm va convertir en una petita obsessió anar regulant aquest tema, perquè masses vegades es decidien quan es donaven autoritzacions o quan no, per voluntat del paper quan passava pel despatx d'alcaldia, i masses vegades a molt poques hores de l'activitat. I això era un problema greu per les entitats, doncs perquè, sent molt clar, si Castellers organitza una botifarrada, és evident que ha de contractar els grups, ha de comprar les botifarres, ha de comprar les begudes, i ha de tenir-ho tot previst. Per tant, que 48 o 24 hores abans es digui que o no es pot fer l'activitat o s'ha de canviar de plaça, és greu. I això era una batalla personal que algunes vegades me n'havien sortit, altres no tant, perquè també tots coneixeu l'obsessió per la pau nocturna de l'exalcalde Recoder.
I de l'alcaldessa
Massagonesa, que hi insisteix, però sembla ser que dona més marge. Reia perquè el pacte de nit es podria titular com aquella cançó que va fer Lluís Llach sobre l'Estatut, a poc, perquè la proposta formal d'iniciar el treball va ser a la primavera de l'any 2008. I doncs estem a la tardor del 2012, per tant ja podeu començar a comptar mesos. Benvingut sigui, ara com tot, a veure quina és la voluntat d'aplicar-lo. perquè arribar a l'acord entre associacions de veïns, entitats juvenils, entitats culturals, restauradors, és fàcil, no vull dir que no hagin treballat molt, però és senzill. Ara faltarà aquesta voluntat d'aplicar-ho. Quan alguns veïns d'algunes zones de Sant Cugat, doncs, insistentment, truquen i es queixen absolutament de tot, encara que estiguem en plena festa major, doncs a veure què passa, quina és la resposta que es dona des de l'Ajuntament. Per tant, benvingut sigui l'acord, a l'expectativa de com l'apliquem.
Domènec.
Bueno, jo no estic d'acord amb que hi hagin veïns d'algunes zones que es queixin, vull dir, no he sentit mai, diguéssim, que es queixi la gent aquella que viu per allà dalt a Montmany i aquestes coses, vull dir, no, entre altres coses perquè no s'hi fa mai en res a prop, no? Ni tampoc he sentit que es queixin els al voltant del barri de casa de l'alcalde, perquè ves quina casualitat, tampoc mai s'hi acostuma a fer-hi cap acte, diguéssim, per allà al voltant de casa de l'alcalde, abans o de l'alcaldessa, diguéssim, actual, Bé, normalment aquí ho patim som els pobres que vivim en el centre.
D'algunes zones de Sant Cugat.
Sí, els pobres que vivim en el centre. I aquest sí que sempre normalment ens toca el rebre. I a més, és que, home, aquí al centre no és que hi hagi moltes places, però hi ha places, I per tant, doncs, podria anar com una mica repartit, que un dia toqui amb uns i un altre dia toqui els altres, I que tots plegats diguéssim, doncs, ja ens en fem càrrec, però vull dir, no sempre hem de ser els mateixos els que hem d'acabar patint, no?
De fet, l'inici, no, de la meva proposta sobre... Després li vam dir pacte de nit, però aquesta, la proposta, no recordo si començava amb el pacte de nit o va ser un bateig que li va fer en Joan Calderón. Eren justament amb aquesta línia, de dir, si sabem que totes les activitats al carrer se'ns concentren a finals de curs, primavera, i començament del mes de setembre, doncs tinguem vista, planifiquem-ho, mirem quins espais, com tu molt bé deies, no? O sigui, no tot cal que sigui la plaça Octavià, ni a la plaça del Rei, ni a la plaça de l'Hom, ni en d'altres, ni a la plaça Barcelona, ni a la Rambla del Celler, ni al Parc Ramon Barnils. Per tant, anar jugant i anar distribuint les activitats amb temps, amb previsió, i que les activitats es puguin organitzar doncs, amb cara i ulls, i que no siguin aquestes estires arronses de 24 hores abans, de si et deixo fins les 12, de si et deixo fins la 1, de si no, ara no ho pots fer a la plaça del Rei, ho has de fer Ramon Bern... O sigui, tot això, tenir-ho planificant. Crec que no costava tant el fer aquest circuit d'espais que poden albergar aquest tipus d'activitat, i a partir d'aquí és molt probable que aquell veí tingui una molèstia, doncs, poder un cop a l'any. Perquè sí que demanem fer activitats al carrer, però no estem parlant d'un calendari que cada cap de setmana hi hagi activitat. Per tant, és distribuir-la d'una manera correcta per les diferents places del poble, no haver d'enviar ningú doncs, a fer una activitat darrere la Masia, doncs, com es va fer un any Barraques, que tot es pugui fer doncs, més o menys en el centre, però que repartim els espais, és el que es demanaven en aquella primera proposta.
No, i jo em pregunto, per què necessàriament s'ha de fer en el centre? Per què no es pot fer, diguéssim, també a la perifèria? Per què no es poden fer, diguéssim, uns actes d'aquest tipus així a l'avinguda aquí, doncs, de Francesc Macià, diguéssim, del barri de Volpelleres, per exemple? O per què no es poden fer, diguéssim,
perquè...
a baix, allà les arbredes aquelles de Torreblanca?
Pollancreda? Ui, els veïns
de la... No, la Pollancreda, diguéssim, em refereixo... Passeig Torreblanca, diguéssim, doncs, allà a Rambla, per què no es poden fer, diguéssim, actes en aquests altres llocs? Ja sé que hi ha uns veïns que es veu que són molt més quisquillosos que no pas els del centre. Els del centre es veu que som una gent més oferta, I els d'allà, diguéssim, doncs són una gent més especial. Però esclar, vull dir, en fi, a veure, o tots som iguals o no som iguals, Vull dir, perquè...
De fet, les sol·licituds de via pública acostumen a ser gairebé sempre, a l'entorn del monestir.
Sí, però llavors, aquí entrarem en un altre problema, Hi hauríem d'entrar en un altre problema que hauríem d'afrontar d'una punyetera vegada, que és com tractem el monestir tenint en compte que és un monument nacional. I tenint en compte que la plaça de l'Hom està dintre del recinte del monument nacional, sí s'hi poden fer determinades activitats o no s'hi poden fer determinades activitats.
Però això està regulat en aquests moments?
No, està regulat.
Per exemple, que a la plaça de l'Hom no es pot fer concerts pop-rock. Diu textualment el document.
A veure, és alguna cosa més que no passa això.
No defensaré aquest document perquè hi vaig ser força crític, però en aquest cas diu
això. És alguna cosa més. És alguna cosa més que no passa això. És alguna cosa més.
Justament la proposta anava en aquesta línia, de dir, anem a cercar i a descobrir aquests nous espais i una mica distribuir-ho. És veritat, l'entitat, jo entenc, que vol sol·licitar per la seu acte doncs, el lloc més cèntric de... o el lloc més agradable, el més maco, el que considerin més oportú per a aquella activitat. I el que hem de treballar-ho és amb temps, amb previsió i anar distribuint els espais.
La major part de vegades, diguéssim, es fa purament per unes inèrcies. Es diu, mira, doncs per inèrcia, diguéssim, ho farem aquí. Per inèrcia es fa, diguéssim, tot a la plaça d'Octavià, com si no existís cap més plaça. És a dir, arribes un moment en què, tenint en compte tot el que hem crescut a Sant Cugat aquests els darrers, diguéssim, 10 anys, et dona la sensació que estem davant d'un urbanisme absolutament fallit perquè no hi ha llocs alternatius on fer coses. I llavors dius, escolti'm, quina mena d'urbanisme doncs hem dissenyat si al final tot ho hem de concentrar-ho a la plaça d'Octavià? A veure, a Barcelona ho concentren tot a la plaça Catalunya? No? No, hi ha molts més espais, diguéssim, alternatius. Per què no utilitzem aquests espais alternatius aquí a Sant Cugat?
A veure, jo crec que també diferent els actes que s'organitzen. Barcelona es fa molta activitat a plaça Catalunya, però sí que grans formats no els fa la plaça Catalunya, primer de tot perquè la gent no hi cap. A Sant Cugat aquest tipus d'activitat que es demana i que es vol regular a través del pacte de nit no és en cap cas un Primavera Sound que s'hagi d'anar a fer en recintes tipus el fòrum. Són actes de petit format normalment i jo crec que és normal que es vagin fent en les places doncs, cèntriques del municipi. L'altra cosa és que, com deia, anem fent aquesta rotació, que un dia li toqui el veí de la plaça Barcelona, un dia li toqui el veí de la plaça Octavià, un dia li toqui el veí de la plaça Pep Ventura, un dia li toqui el veí del Parc Ramon Bernils. Jo crec que
i la però, plaça d'en Coll, i més
Coll,
coses, i el que et deia, i la Rambla del Celler, que diguéssim que també es poden fer moltes coses d'aquest tipus.
Exacte, però és l'espai on concentra la majoria de població. O sigui, aproximadament el centre està cobria, si no recordo malament, uns 50.000, 55.000 habitants dels 80.000 que té el municipi. Per tant, també és normal que es minimitzin els desplaçaments fent l'activitat en el centre del poble.
Canviem de tema. Si no volen afegir res més. Si no estic equivocat, estan bastant involucrats en l'organització de la festa de tardor que ha d'arribar aquest novembre. No sé si ens poden aportar alguna novetat respecte al que hem anat informant des de cuap.cat, com estan les entitats, si estan ben involucrades.
Llàstima, digues. Perquè l'expert i el que és membre
és el Jordi Casas.
És el Jordi Casas, que avui no ha vingut. Ell sí que s'hauria pogut informar més, però, en fi.
El lema ja està decidit del tot? Està en votació.
Exacte.
Està pendent de votació.
Tindreu, no patiu, tindreu nota de premsa ben aviat.
Ben aviat.
Penseu que dijous es va haver-hi la reunió d'entitats. No us puc informar massa perquè jo en aquesta no hi vaig ser-hi. Però sí que hi haurà junta o comissió aquesta setmana i, per tant, ja acabaran de fer la comunicació formal i oficial des de la comissió. Per tant, no us puc avançar res, perquè si no em tallaran la llengua.
Perfecte. Sobre l'aplec de Sant Domènec. Domènec, que hem parlat abans d'entrar, vam tenir l'aplec de la Salut i aquest any va sorgir com un bolet aquest aplec de Sant Domènec a l'Ermita i voldríem preguntar exactament d'on ve aquest aplec. Si bé vam parlar amb la gent de la penya Regalèssia, de cop i volta ens trobem amb una nova, no sé si dir-li, celebració a Sant Cugat.
Ai,
aquest sospir ja em sembla que vol dir moltes coses.
No és una nova celebració. A veure, diguéssim, els de la penya han volgut recuperar una antiga tradició, una tradició que arrencava doncs, del segle XIX, que commemora que hi va haver-hi doncs, una batalla contra el francès, a la guerra aquesta dintre el context de les guerres napoleòniques, i que doncs, aquí a Sant Cugat l'exèrcit català va matar 600 francesos, no? I va ser una derrota tan important, diguéssim, com la batalla del Bruc, pel número de contingent que va participar i com pel número de morts que hi van haver de víctimes, és una batalla que és tan important com la batalla del Bruc. El que passa és que la del Bruc va ser la primera que es va guanyar i aquesta de Sant Cugat, diguéssim, doncs, va ser posterior i, per tant, no ha passat, diguéssim, a la història. També va ser una batalla absolutament intranscendent, vull dir, va ser una batalla d'aquestes de desgast, no és que això, diguéssim, permetés cap cosa. Si és com la batalla del Bruc va impedir el pas dels francesos cap a Tarragona, diguéssim, doncs aquesta no tenia més importància. A veure, jo el que em sembla que l'última vegada que es havia fet aquest aplec havia sigut el 1935. Aquest aplec el van instituir els monjos, una mica donant gràcies a Déu perquè els havia ajudat a guanyar aquesta batalla. A mi que es barregi Déu amb les batalles em posa com una mica neguitós, més que res perquè ja sabem el que va ser la cruzada. I per tant no penso que en aquestes alçades de la vida que hem de ressuscitar aquesta mena de fantasmes. I perquè, per d'altra banda, ningú sembla recordar-se que a continuació van tornar a venir els francesos, només que aquí a Sant Cugat, només que aleshores ja no hi havia l'exèrcit català, i van fer una certa escabetxina. I hi ha tota una sèrie, només cal mirar els llibres parroquials per veure els afusellats, que aquests, diguéssim, també hi són. I ni tampoc se'n recorda, diguéssim, ben bé la gent d'aquells monjos que van ser presos i que van ser tancats a la Ciutadella de Barcelona i obligats a pagar un rescat. És a dir, que és curiós aquest Déu que de vegades t'afavoreix amb una batalla i després t'abandona, diguéssim, a les mans d'aquest enemic. Per tant, jo em sembla que val més no barrejar-li Déu amb aquestes coses, diguéssim, ni molt menys ni organitzar misses commemoratives d'aquestes coses. I entre altres raons també, perquè si volem ser un estat d'Europa, home, no està gaire bé que, diguéssim, ara ens posem, diguéssim, a celebrar batalles contra els francesos, que són els que ens han d'ajudar a votar, diguéssim, el nostre ingrés a Europa. Ni trobaríem bé que la comunitat francesa de Sant Cugat, doncs, no sé, fes una missa celebrant l'expoli del monestir de Montserrat per part de l'exèrcit francès. Perquè, és clar, si nosaltres podem celebrar una cosa, ells en poden celebrar una altra. Vull dir que a veure...
Compte amb aquesta celebra.
Sí, que vull dir que d'acord que, diguéssim, en el segle XIX i amb una mentalitat de segle XIX i amb una determinada mentalitat es pogués fer, diguéssim, aquest aplec. Però, afortunadament, aquest aplec doncs, ja s'havia perdut i no cal tornar-lo a recuperar. Em sembla que és claríssim.
Toni.
No puc afegir res
després
més,
de la
només
classe d'història...
dir que estic totalment d'acord amb les reflexions que ha fet sobre aquesta barreja i recuperació d'aquest aplec, que em sembla que no tocava, no pel moment actual, no? D'emprenyar o no emprenyar més o menys estats de la Unió Europea, sinó perquè sincerament crec que han passat a la història, m'he millor dit, i crec que millor no remar-ho.
Ni el concepte, diguéssim, és un concepte que sigui vigent, ni el moment em sembla, diguéssim, doncs, que era el més oportú. I a més, a veure, la capella de Sant Domènec actualment és de propietat municipal, és un edifici públic que, vull dir, no pot ser que tingui unes determinades connotacions religioses, ha de ser un edifici que és de tothom. I per més tradició que hagi sigut abans, etc, etc, és un edifici absolutament desafectat.
Encara en política nacional estatal, sobre les paraules de Gallardón, ja sé que hi hem estat parlant abans, però els hi voldria demanar la seva opinió. El fet que des del ministre de Justícia es digui que convocar un referèndum il·legal serà responsabilitat del president i que això podria comportar conseqüències judicials, i veure aquest contrast amb Escòcia i Anglaterra, que ahir vam veure que tenien aquest acte tan simbòlic de donar-se la mà, deixar-se fer una fotografia, parlar, asseure's i fer aquest acte de transparència. Voldria saber també la seva opinió.
Bueno, aquí denota tarannàs, no?, i tradicions democràtiques.
No, va estar bé les declaracions perquè coincidint amb els 72 anys de l'afusellament del president Companys, diguéssim, doncs amenaçant el president de la Generalitat, trobo que va estar molt oportú.
Sí,
sí, va ser una gran demostració de mà esquerra del govern espanyol.
De fet, vam tenir un coronel o general, no sé exactament el càrrec, que em perdonaran perquè no tinc gaires coneixements militars.
Clar, aquesta gent que no va fer la mili, no.
Exacte, jo em vaig salvar, vaig ser dels primers que em vaig salvar, que aquest cap de setmana en un programa de televisió Telecinco va dir directament que Artur Mas se'n recordés el que li va passar a Lluís Companys, directament, en un programa de televisió, i aquest senyor amb total impunitat pot fer aquestes declaracions, a més tenint en compte l'aniversari que hi havia aquesta setmana, per cert, dirigit per un català.
Dirigit per un català renegat, el qual, per casualitat, vaig veure aquest fragment, justament. Després va cridar Viva el Rei sense cap entusiasme del públic, l'animador de públic aquell que posa en el plató, doncs, perquè la gent aplaudeixi, va haver de fer molta feina perquè algú aplaudís. I després d'aquesta mostra de gran contingut democràtic, no?, criticaven el programa
Bestiari
Il·lustrat, no?, que per això m'hi vaig enganxar en aquest moment del gran debat, em sembla que es diu. Bueno, jo crec que aquest senyor, doncs, no ho sé, algú hauria de començar a prendre mesures contra aquests militars, doncs, que constantment ens estan recordant que els canons de Montjuïc apunten cap a Barcelona. Algú hauria de fer alguna cosa, i si no és l'estat espanyol, doncs la Unió Europea, que fa poc li han concedit el Premi Nobel de la Pau, doncs poder que comenci a posar-hi mà.
Els que no ens apuntaven perquè ara ja no hi són.
Això, ara no hi són. Sí. Però trobo faltar una placa al Castell de Montjuïc que ho expliqui això.
Quan vaig quedar esgarrifat, jo vaig veure les declaracions i en sentir un militar amb aquesta impunitat total. A més, després, sense cap mena de rebuig per part de la gent que estava allà a la taula. És a dir, que van acceptar les paraules amb una tranquil·litat que qualsevol persona, si sent aquest discurs i veu com s'amenaça amb les conseqüències que va tenir Companys a l'actual president, si decideix, per exemple, convocar una consulta i, a més, per un presentador més allà català que sí. jo em vaig quedar de fet
de pedra. El que em decepciona de fet és el presentador. No espero del públic de segons quin programa que sàpiguen qui és Lluís Companys i que sàpiguen quin va ser el seu final, malauradament. M'agradaria pensar això. Ara, a l'estat espanyol hi ha un moment ara que tot s'hi val contra Catalunya. Jo crec que aquest tarannà constant d'alguns mitjans de comunicació, per cert, d'alguns mitjans de comunicació que després els seus propietaris demanen diàleg, que també fa gràcia, doncs d'estar constantment apuntant, de constantment amenaçant, doncs està transferint-se cap a la població, cap a la societat, i per tant perillós, i espero doncs que no prenguem mal amb aquest aspecte.
Però també seria bo de recordar que li va passar al militar que va actuar contra el president Companys, que va ser el general Batet, no? Diguéssim, el general Batet, resulta que ell es va mantenir sempre dintre la legalitat, no? I en un moment determinat doncs va agafar en el president Companys, i a més ho va fer d'una manera sense que hi haguessin víctimes i de més, perquè un altre hauria pogut crear, diguéssim, una massacre, amb la qual la seva gestió jo penso que va ser molt, molt lloable. Però aquest mateix senyor després va ser afusellat pel general Franco, justament perquè es havia mantingut dintre de la legalitat republicana. Vull dir que a veure, que els militars també recordin una mica els riscos que corren ells, diguéssim, mantenint la legalitat, si realment és que el que volen és mantenir la legalitat.
Algun comentari més sobre aquest aspecte? El tema de l'exempció de l'IBI a les propietats religioses que impulsarà l'Ajuntament de Sant Cugat, que agafarà una llista, controlarà exactament què fan cadascuna de les propietats de les confessions religioses i que demanarà al govern espanyol que aquelles que estiguin aconseguint, diguem-ne, un benefici econòmic paguin l'IBI. Què els sembla?
Primer de tot, em sembla bé que fem una mica de revisió de quines són aquestes propietats i quines a dia d'avui poden estar o no exemptes d'IVA. Per tant, saber de què estem parlant i saber de quin impacte econòmic parlem, per després poder prendre alguna decisió. A partir d'aquí, la meva opinió, no crec que haguem de deixar exempt d'IVA propietats de l'Església, a no ser que siguin aquells espais on s'estiguin fent realment tasques doncs, d'intervenció social, com pot ser espais de Càritas. No ho compartiríem els espais de culte, per exemple. I, evidentment, hi ha propietats que no tenen ni una finalitat de culte ni una finalitat social, encara menys. Però per mi l'exempció seria, com amb altres sectors s'ha pogut fer, doncs amb espais on realment hi ha una intervenció social. Jo crec que l'espai de culte queda en l'esfera més íntima de la persona i, per tant, doncs, cadascú assumeixi les despeses que li suposi la seva religiositat.
Domènec.
Sí, el problema és que existeix un concordat amb la Santa Seu, en aquest cas, diguéssim, doncs, que especifica que el que són les escoles i el que són els espais de culte i els espais annexes, però que, diguéssim, estan lligats en el culte, doncs, per catequesis o per coses d'aquest tipus així, queden exempts. És evident que l'Església, de tant en tant, té llegats i té donacions d'immobles, de béns immobles, i que aquests béns immobles no estan lligats absolutament a res i que produeixen uns ingressos, i aquests béns, doncs, no perquè siguin de l'Església, no han de pagar doncs, l'IBI. El problema que té, diguéssim, el que he dit abans, diguéssim, del concordat, és que crea unes certes greuges comparatius amb altres confessions religioses. Vull dir, perquè amb l'Església Catòlica doncs, pot existir això i no pot existir amb altres confessions religioses. En tot cas, això sí que cal, diguéssim, igualar-ho i que tothom es trobi, diguéssim, amb igualtat de condicions.
Després de fer una anàlisi des de l'Ajuntament, en una comissió que han participat els partits polítics, s'ha constatat que hi ha 62 propietats de confessions religioses a Sant Cugat que no paguen l'IBI, Això equival a 450.000 euros i ara s'ha de veure quines d'aquestes no complirien aquests requisits i demanar al govern espanyol que intenti arreglar la situació, perquè òbviament els ajuntaments, si veuen que poden agafar diners d'aquesta bossa, doncs els veuen amb bons ulls i sobretot perquè no es creïn distincions entre altres negocis.
No veig un govern espanyol d'entrada molt disposat a modificar aquest concordat. De fet, amb l'IBI, els ajuntaments, doncs, hi ha diverses reivindicacions doncs, per poder tenir més marge de maniobra amb l'IBI, que no vol dir més recaptació, sinó poder ajustar, per exemple, el que són les bonificacions doncs, per rendes, no només, que ara l'IBI només et permet bonificar a famílies nombroses, doncs poder també optar a altres tipus de bonificacions o ajuts, i acabar doncs, regulant d'una manera o redistribuint d'una manera més justa l'impacte d'aquest impost. Per tant, a l'Estat, amb l'IBI, realment té molta feina a fer.
Alguna cosa més?
No, diguéssim, d'altra banda, a veure, per la llei de patrimoni, per exemple, totes aquelles esglésies que són monument, doncs també estan exempts d'IBI, que això també va ser una de les coses que va amenaçar el Rajoy, de dir, bé, els monuments nacionals, etc., diguéssim, doncs, que estan exempts d'IBI, doncs potser haurem de mirar-ho si ho han d'estar o no ho han d'estar. Però això és molt més complicat, perquè aleshores hi ha la llei del sòl que fixa allò de que si tu tens unes limitacions singulars en la teva propietat i de més, que serien les que t'imposa la llei de patrimoni, aquestes compensacions han de ser indemnitzades. I, per tant, aquesta exempció d'IBI forma part d'aquesta indemnització. Aleshores, voldria dir que si et cobressin l'IBI, t'haurien d'indemnitzar per una altra banda. Amb el que aconseguiríem, diguéssim, és complicar molt més i tampoc no hi guanyaríem res,
Escoltin, si us sembla, ho deixem aquí. Moltíssimes gràcies, Domènec, Miquel i Toni Ramon, per aquesta estona. Molt bon dia als dos.
Molt bon dia.
Moment ara per al butlletí i el magazín.
So pretty in the sky, oh, so unfaced of people passing by, see friends shaking hands.